Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Notícies amb Borja de Maria.
Avui, els principals diaris publiquen la mateixa fotografia en portada. Es tracta de Mariano Rajoy i Pedro Sánchez junts davant la façana de la Moncloa. Una fotografia amb un plànol contrapicat que vol transmetre unitat de les dues principals forces espanyoles davant la declaració de Junts pel Sí i la CUP d'iniciar el procés de ruptura amb Espanya. Tots dos es van reunir per a treballar de forma coordinada en defensa de la Constitució, la unitat i la sobirania d'Espanya i la igualtat de tots els espanyols. Rajoy també tindrà una reunió amb Albert Rivera, però no amb Pablo Iglesias, perquè Podem està a favor del dret de l'autodeterminació i de liquidar la sobirania nacional, segons paraules del president espanyol. Iglesias va retreure a Rajoy que la democràcia consisteix en el diàleg amb qui pensa diferent i va qualificar el president espanyol de complet irresponsable per la seva gestió del debat independentista a Catalunya. Pel que fa a la proposta de resolució de Junts pel Sí i la CUP, que té per objectiu posar en marxa el futur estat català, de moment ha quedat aturada. La mesa del Parlament ha aturat el tràmit perquè Ciutadans, el PSC i el PP van presentar ahir dues propostes de resolució que demanen que la mesa no admeti a tràmit la iniciativa sobiranista. Més qüestions d'aquest 29 d'octubre. Aquesta matinada, a 2:15, s'ha sentit un terratrèmol de 3,9 graus a l'escala de Richter a diversos punts de Catalunya, segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. L'epicentre ha estat a la Badia de Roses, a prop de del cap de Norfeu, a uns 5 quilòmetres de fondària. El sisme ha durat uns 10 segons i no ha causat danys materials. I hem de lamentar la mort de 7 persones en un nou naufragi, volíem dir, a l'illa grega de Lesbos. Es tracta d'una embarcació procedent de Turquia amb unes 300 persones a bord que va naufragar davant l'illa grega de Lesbos. 7 persones, de les quals 5 eren nens, van morir ofegades. Anaven en una embarcació de fusta de 2 pisos operada per una màfia. El segon pis va cedir i el vaixell es va acabar enfonsant mentre el patró d'aquesta màfia va ser rescatat per una llanxa dels seus companys.
Moltes gràcies, Borja. I ara ja donem pas a la Sara Cruz. Ara ho dic bé, que abans li he dit a la Marcel i Sara. Tenim la Sara de Font. Pensava en tu, Sara. Bon dia i benvinguda.
Molt bon dia. Doncs molt ràpidament, avui, com cada dijous, tenim l'Hora del Consumidor amb el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, i la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua. I parlarem avui sobre els serveis de reformes o de reparacions a domicili, perquè no ens enganyin, eh?
Certament. Prendrem nota que sempre hi ha coses d'aquestes que ens hi trobem, tots. Doncs moltes gràcies. No sé si vols ressaltar algun contingut de la fórmula d'11-12.
Sabeu que sempre els dijous tenim a la nutricionista Maria Josep Rosselló, que, com tu dius, sempre ens posa cosetes d'alimentació, de nutrició, que a tothom li va bé.
Doncs moltes gràcies. I pel que fa al Ferran Capdevila, el Toni Huguet i qui us ha parlat, Oriol Casals, marxem i fins demà. Que tingueu tots molt bon dia.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Barcelona t'obre la porta a les seves comarques, a la màgia de les seves platges i muntanyes, a l'encant de les seves tradicions centenàries, a una arquitectura única al món. Barcelona t'obre la porta a milers de possibilitats, molt a prop teu. Obre la porta i descobreix que Barcelona és molt més. Entra a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Fórmula Estel. Sara Cruz.
Hola, què tal? Salutacions. Novament, a aquesta hora passen gairebé 5 minuts de les 9 del matí. Continuem escoltant bona música a la Fórmula Estel des d'ara i fins les 5 de la tarda. Us acompanyarem Borja de Maria, Mercè Raga, Ignasi Miranda i jo mateixa, Sara Cruz. Salutacions també de Toni Huguet a les vies de so, de Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i de David García a la producció. Escoltem tot seguit una cançó de l'intèrpret del dia, avui del grup del dia, Fleetwood Mac, i és que avui fa 69 anys que va néixer Peter Green, que va ser, per cert, el fundador, el guitarrista i vocalista d'aquest grup creat l'any 1974. Us deixem amb un dels seus grans èxits, Little Lies, Parides Mentides. Molt bon dia a tots.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Necessitem els serveis de professionals com ara pintors, serrallers, paletes o fusters per fer reformes o reparacions a casa. La contractació d'aquests serveis a domicili ens pot generar dubtes que avui mirarem de resoldre, com cada dijous, amb el director de l'Agència Catalana del Consum, el senyor Alfons Conesa. Molt bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
Ja el tornem a tenir aquí, eh? Ara dèiem que els dijous passen, que la setmana passa volant, eh?
Sí, 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 sí.
També ens acompanya, com cada dijous, la Carla Gràcia, directora del programa d'aquesta casa, Plusvàlua. Molt bon dia, Carla.
Bon dia, Sara. Què tal? Molt contents de tenir una altra setmana més aquí el senyor Conesa per respondre'ns dubtes, perquè sempre en tenim com a consumidors.
I tant que sí, doncs ara ho dèiem, eh? Avui doncs, el tema és reformes o reparacions a domicili. Senyor Conesa, si en volem fer a casa, què hauríem de tenir en compte a l'hora de triar l'empresa o el professional que ens les farà?
Normalment, quan tenim temes de reformes, o a vegades, doncs, reparacions, o que hem de pintar o arreglar la cuina i aquestes coses, sempre ens ve la temptació no només de buscar el preu més barat, que ho hem de fer, aquell preu més barat, però que està relacionat amb la qualitat, sinó també amb què ens podem estalviar. I pensem que aquest és un sector a on hi ha molt intrusisme. És molt fàcil a vegades dir, doncs, mira, resulta que he trobat un que ho fa, que doncs em fa un preu molt bo, però a més m'estalviaré un 20% d'IVA. A part de que és una il·legalitat, és un error. Per què? Perquè el que nosaltres necessitem és triar una empresa que estigui legalment constituïda i que ens asseguri que una vegada realitzada tota la reforma, la reparació, aquell servei que li hem encarregat, no solament ens el faci bé amb qualitat, sinó que respongui si en un moment determinat tenim algun problema. I això només ens ho poden fer les empreses que tinguin aquest posicionament al mercat. Això sí, triem, demanem pressupostos i triem, no agafem el primer que ens ve. Pensem que nosaltres, amb aquesta línia doncs, de l'Agència Catalana de Consum, de garantir el màxim possible i protegir els consumidors, vam signar un protocol de bones pràctiques amb el sector de reformes a la llar, amb el gremi de cuines, banys i reformes de Catalunya. Per què? Perquè així podem assegurar que aquestes empreses compleixen amb tot el codi de consum i estan, doncs, amb la línia de donar un servei de qualitat als consumidors. Per tant, quines recomanacions hem de fer? Informar-nos l'empresa que és i que ens doni unes tarifes que siguin clares i un servei, doncs, completament de qualitat. Això és molt important i no ens precipitem a l'hora de decidir. Agafem diversos pressupostos, mirem ben bé els preus i mirem la informació d'aquelles empreses que estiguin completament acreditades. Fixem-nos en la publicitat. És important que aquesta publicitat hi ha d'haver-hi una identificació. No és allò d'aquell lletrero que veiem, es fan reformes i un número de telèfon. No. Mirem, doncs, que aquella publicitat hi hagi algú a darrere que es responsabilitzi. I demanem sempre un pressupost previ abans de contractar aquest servei. I després, lògicament, que ens facin la factura amb tot el desglòs de tot el que ens han fet, amb els impostos, perquè sabem que aquella factura és la nostra garantia.
Senyor Conesa, ens ha parlat de pressupost previ. Sempre tenim dret a demanar un pressupost per escrit per evitar-nos sorpreses?
El pressupost és molt important i ens ajudarà molt i ens evitarà problemes. I, per tant, les empreses estan obligades a donar-nos un pressupost sempre que el sol·licitem. Però aquí hi ha un detall. Si nosaltres hem de fer una reforma molt concreta, que es pot establir d'antuvi el preu, nosaltres demanem el pressupost, comparem i ja està. Però cuidado, si resulta que la reforma que ens han de fer doncs, no està clara, perquè a vegades dependrà doncs, del moment en què vagi avançant la reforma, que potser hauran de fer més coses, potser hauran de canviar uns tubs que no sabem si verdament estaran bé o no estaran bé. Per tant, obligatòriament, obligatòriament l'empresa ens ha de fer aquest pressupost. Només no ens hauria de fer que nosaltres hi estéssim, doncs, renunciant i d'una forma expressa, escrita. Si no, té l'obligació de fer-nos el pressupost. Clar, amb aquest pressupost què passa? Que tenim tota la informació de qui són, doncs, lògicament, el NIF, la identificació de l'empresa, ens han d'expressar, doncs, tot el que ens faran, el motiu d'aquest servei, el tema de tot el que haurem de pagar, aquest pressupost, doncs, té una validesa, els terminis, també amb les dates en què es podria iniciar, doncs, aquestes reformes i el temps de durada.
Aquest és un punt clau.
Aquest és important, perquè hem de saber acotar dintre del temps, doncs, el servei quan durarà. I per l'altre cantó, doncs, lògicament, signar-lo, una persona responsable de l'empresa, i també un tema important, que és que hi ha d'haver-hi una data, doncs, de caducitat d'aquest pressupost. O sigui, a partir d'una data, o l'acceptem o el rebutgem, però vull dir que no serà in eternum.
Recordem, abans de continuar, els nostres oients que ens poden trucar en directe al telèfon 93-409-2771 si tenen qualsevol dubte sobre el tema que estem parlant avui, que és les reformes o les reparacions a domicili. Ara ens ho avançava, senyor Conesa, si durant la realització de les obres calgués fer noves feines, doncs, que no estaven previstes en el pressupost inicial, què hauríem de fer?
Bé, aquest és el cas que dèiem del segon pressupost, el pressupost tancat, o el pressupost a on és obert. Aquest pressupost obert, que és obligatori fins al pressupost, amb aquest és que quan surti algun aspecte que requereix un increment d'aquest pressupost o coses que s'han de cobrar a part, se'ns ha de comunicar i nosaltres hem d'acceptar d'una manera que quedi constància per escrit aquesta, doncs, acceptació, i per tant això ens augmentarà el nostre pressupost. Per això és tan important el fet de que el pressupost que no es pot tancar, doncs, sigui obligatori per poder seguir, que no hi hagi després ensurts de dir, oh, però si ens pensàvem que era tant i ens ha costat el doble.
I tant. Parlem dels preus d'aquests serveis de reformes o reparacions, senyor Conesa.
Els preus,
què podem dir?
Els preus sabem que són lliures. Per tant, aquí és... per això és tan important que nosaltres ens informem bé amb companyies, doncs, de garantia, i que a la vegada, doncs, contrastem i triem. És important que el concepte del pressupost que dona motiu a que s'apliquin uns preus sigui el mateix amb tots, perquè si no podem tenir doncs, interpretacions que no són agradables i ens podem equivocar. Si nosaltres tenim diversos preus que ens diuen, doncs, sobre el mateix encàrrec diferències, triem aquell que ens sigui millor, no només com a barat, sinó com a garantia de servei i de responsabilitat de l'empresa que ens ho fa. Lògicament, els preus han de ser preus totals, No pot ser allò d'un preu i que després ens vingui algú i ens digui, escolta, i ara, a més, ha de pagar els impostos. No, els preus hi han de ser tots, i amb tots els complements que hi hagin inclosos. I després hi ha un tema important a poder ser, també hi ha d'haver-hi el preu de les peces, hi ha peces de recanvi, o que s'han de canviar elements i tal, perquè han de tenir les companyies, doncs, un llistat dels preus amb totes aquestes peces. Però probablement que aquest llistat a la millor fora indefinit, perquè és molt difícil que tot ho tinguin. Aleshores no passa res. El que sí ens han de fer és que si no tenen ells en el seu llistat el preu d'aquell recanvi que ens han hagut de posar o d'aquella peça, ens han d'adjuntar l'albarà o la factura de lo que ha costat aquesta peça. I pensem que està totalment prohibit incrementar els preus dels recanvis que s'apliquen a qualsevol reparació. No es pot fer. Llavors, esclar, nosaltres ens podem trobar a vegades, doncs, de que necessitem d'una forma certament agobiant el fet de que l'empresa ens pugui resoldre un problema amb hores intempestives. no sé, per exemple, doncs, a la nit tenim una fuita d'aigua a casa i allò no hi ha qui ho pari. I, per tant, hem de trucar.
Un cap de setmana.
Això són cap de setmana. Això són recàrrecs. I, precisament, si és un cap de setmana, és un diumenge a la tarda i volem veure el partit del Barça i resulta que s'espatlla el televisor. Vull dir, coses d'aquest tipus passen. Aleshores, en aquest cas, els recàrrecs i suplements amb concepte d'horari nocturn només es poden aplicar de les 10 del vespre fins a les 6 del dematí. Únic i exclusivament. I tota aquesta informació ens l'han de donar prèviament quins són els preus, hora i el recàrrec nocturn. Si estem parlant de dies festius, només ens poden cobrar el servei dintre de les 24 hores del dia festiu. O sigui, des del dia les 0 hores més un minut fins a les 24. Aquestes 24 hores ens poden cobrar aquest recàrrec o suplement. I pensem que quan parlem de festius que són dia festiu, tal com diem, i diumenges. El dissabte queda exclòs, doncs, com a dia festiu. Pensem que tant uns horaris com uns altres, el nocturn com el de festiu, no són compatibles. Per exemple, o sigui, nosaltres a les 5 del dematí d'un diumenge tenim un problema, no ens poden cobrar el suplement de nocturnitat i, a més, cobrar-nos el de dia festiu. Només ens en poden cobrar un. No ens poden cobrar els dos. I, a més, un altre aspecte que cal que tenim en compte. Quan parlem d'urgències, doncs, ho hem estat dient, i d'immediatesa per solucionar un problema, no ens poden cobrar cap suplement a part per atendre d'una forma immediata o per urgència o per un concepte semblant la seva atenció. No. Un tema urgent l'han d'atendre i ens poden cobrar, si és a la nit, doncs, el suplement nocturn, si és un dia festiu, el dia festiu, però no per urgència.
I, senyor Conesa, suposem que l'empresa de reformes ens demana pagaments parcials per avançat. Això és legal? I d'altra banda, podem exigir un rebut d'aquests imports avançats?
Sí, és legal, perquè, per exemple, la millor, nosaltres hem contractat una reforma, i aquesta reforma, doncs, que està completament documentada, amb pressupost i amb tot, hi ha una sèrie d'aspectes que l'empresari ha d'avançar diners per comprar unes peces, per comprar uns materials, qualsevol cosa, i ens demana, doncs, pagaments avançats o pagaments, doncs, a mida que es vagi fent l'obra. Això ho poden fer, això sí. Per cada pagament que fem, se'ns ha de donar el rebut corresponent, ben referenciat, amb el pressupost de què es tracta. I al final de l'obra, ells ens han de lliurar la factura, també amb la relació, doncs, dels pagaments que ja hem fet, i, per tant, que quedi tot completament clar. No és cap mica de problema. Ells han de tenir la garantia, però pensem sempre de que la llei diu que tots els pagaments que són avançats, sempre que siguin superiors a 100 euros, i normalment sigui superior a un... O sigui, ens han de garantir aquests diners. Vull dir que, per tant, si no s'acabés l'obra, ens els han de tornar.
Mm-hmm. Senyor Conesa, la factura, no? Sempre en parlem aquí. La factura sempre és la nostra garantia.
Caram, i tant que sí. Vull dir, és un tema d'aquells que serveix per anar a comprar, doncs, el que sigui, una samarreta o per fer unes obres a casa. La factura és la nostra garantia si nosaltres tenim algun problema. Si nosaltres hem fet una reforma a casa i després resulta que els materials, doncs, fallen o que se'ns esquerda la paret i tot plegat, si no tenim aquesta factura, nosaltres com podem reclamar i a qui reclamem? Per això és tan important el que dèiem a un principi. L'empresa ha d'estar legalment instituïda, ha de complir i ha de ser una garantia. Si hi ha un intrusisme que no està controlat, a qui reclamem nosaltres? Perquè, a més, no podem reclamar a ningú. En canvi, si la companyia, doncs està legalment constituïda, automàticament, si no responguessin ells, sempre podem anar doncs, amb un organisme de consum per fer complir això. O els tribunals, de l'altra manera, no, perquè els primers que no complim amb la legalitat som nosaltres mateixos per contractar una empresa que no està legalitzada.
Senyor Conesa, un altre dubte habitual, així com si comprem, ara ens deia, una samarreta, tenim uns 15 dies o un mes per poder-la canviar. Suposo que en aquests altres tipus de serveis dels que parlem avui també tenen garantia, oi?
Sí, la garantia de qualsevol reforma o manteniment són 6 mesos. A partir d'aquí, doncs, nosaltres aquests 6 mesos són garantia oficial per qualsevol servei d'aquest tipus.
I com hauríem de reclamar si considerem que hi ha alguna cosa que s'ha fet malament durant aquest període?
Bé, és com tot. Primer de tot, reclamació a l'empresa que ens ha fet la reparació. Sempre. Pensem que ells han de tenir els fulls de queixa, reclamació i denúncia. Pensem que si ens venen a casa, les persones que ens venen també han de portar els fulls de queixa, reclamació i denúncia. I, per tant, nosaltres hem de fer la reclamació primer amb ells. Ells tenen un mes per contestar i, si no ens contesten, anem a l'organisme de consum que tinguem més proper. Una oficina municipal, una comarcal, l'Agència de Consum o amb una associació de consumidors.
Senyor Conesa, jo per acabar, expliquem, si li sembla bé, com es tramiten els fulls oficials de queixa, de reclamació i denúncia. Alguna vegada ho hem explicat, però és molt important tenir-ho present, eh?
És un procediment molt, molt fàcil. Els fulls oficials de queixa, de reclamació i denúncia estan per triplicat. Per tant, nosaltres ens dirigim a la persona o a l'empresa que ens ha fet el servei, omplim el full especificant quina és la nostra reclamació, identificant a l'empresa i nosaltres mateixos, i aleshores aquest full ens l'ha d'assignar la companyia o posant-hi el segell. Tenen un mes per contestar-lo i com que és triplicat, si al cap d'un mes no ens han contestat o no ens han solucionat el problema, portem les còpies a l'Agència Catalana de Consum amb un organisme de consum com és l'Oficina Municipal del Consumidor, la Comarcal o una Associació de Consumidors perquè ens tramitin la reclamació via oficial.
Sí, li sembla bé, senyor Alfons Conesa, abans d'acabar, ens queden 3 minuts exactes. Donem pas a una trucada. Ens truca l'Albert de Barcelona. Molt bon dia, Albert.
Bon dia.
Endavant, digue'ns.
Una pregunta molt concreta.
Sí.
Hi ha empreses que et cobren 2 vegades l'IVA. És a dir, sobretot el tema del material, perquè ells quan compren el material reben la factura amb IVA, i després quan et passen la factura a tu et tornen a carregar amb IVA. I això legal?
No, o sigui, si per això és important el tema que hem dit, que la companyia es té l'obligació de tenir una llista amb els preus que són tots els recanvis, i si no, t'han de presentar un albarà que és l'albarà o la factura de lo que els ha costat, perquè tu sàpigues el preu que t'apliquen. Si ells apliquen l'IVA, és com si estiguessin aplicant un sobrecost amb aquell preu de recanvis, i això està totalment prohibit. Només et poden carregar el preu que ells han pagat per la peça, sense els impostos, perquè després ja et carregaran l'impost després. És un impost l'IVA que no és un impost amb cascada.
Sí, però a mi m'han dit a vegades aquestes empreses que això ho fan perquè com és un servei, amb l'excusa que és un servei, diuen que també t'han de carregar l'IVA.
No hi ha cap excusa. Vull dir, si ells et posen una peça de recanvi, i si això s'hi troba, jo li agrairé que ens ho denunciï, perquè automàticament actuaríem sobres aquestes empreses que utilitzen aquesta praxis que és que és completament defraudar el consumidor.
Gràcies, Albert, doncs, Albert de Barcelona, per trucar-nos. Recordem, doncs, a l'Albert i a tots els nostres oients, senyor Conesa, doncs, que per més informació poden entrar a la web de Consum, www.consum.cat, també a la pàgina del Facebook de l'Agència Catalana del Consum i al compte de Twitter, @consum.cat, o, si no, directament al telèfon 012.
012.
Molt bé, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dijous més.
A vosaltres, fins la setmana que ve, si Déu vol.
Fins la setmana vinent. Carla Gràcia, què tindrem avui al Plusvàlua?
Doncs avui parlem d'un tema molt important. Parlarem del capital de Catalunya, suficiències i mancances. En parlarem amb el senyor Anton Gasol, membre de la Junta del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Molt bé, de 8 a 9
de vespre. De 8 a 9 de vespre, com cada dijous.
Perfecte, estarem ben atents. Moltíssimes gràcies, Carla.
Gràcies.
I ens retrobem dijous
vinent. Fins la setmana vinent.